la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts. Un nou dissabte avui en el primer programa de l'any, aquí, a la veu dels animals i la natura. Com sempre, en primer lloc, us fem un breu resum dels principals continguts que us oferim. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, una càpsula de conscienciació mediambiental, Parcs Urbans de Catalunya i l'entrevista, avui amb la Núria Güell, presidenta de la Protectora d'Animals i Plantes de Tarragona. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Carme Méndez, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero. Això és La veu dels animals i la natura, programa de l'ONG ADA. Aquí a Ràdio Estel comencem, com sempre, amb un repàs de notícies. I la primera, mor al zoo de Barcelona l'elefanta Yo-Yo, després d'una trista vida en captivitat. La setmana passada va morir la Yo-Yo, una de les tres elefantes del zoo de Barcelona. La seva salut havia empitjorat les darreres setmanes a causa de l'avançada edat, que calculen al voltant d'uns 54 anys. La Yo-Yo va arribar al zoo l'any 2009, procedent del parc Rio León Safari, per fer companyia a una altra elefanta, que com ella vivia sola i en captivitat. Anys enrere havia estat obligada a treballar en un circ, quelcom que li va provocar lesions físiques i psíquiques per les cruels condicions de vida a què es veuen sotmesos aquests animals convertits merament en un objecte per l'espectacle i l'entreteniment humà. La seva vida dins del zoo, com la de tots els animals que s'exhibeixen per satisfer la curiositat dels visitants, ha estat marcada per la manca de llibertat. Viure en condicions molt diferents a les dels seus hàbitats nadius i sense poder desenvolupar els seus comportaments naturals els hi provoca conductes i patologies degeneratives que malmeten la seva salut física i emocional. És molt trist i la Yo-Yo es mereix el nostre record més carinyós. Ara ja descansa en pau. Venda d'animals per internet en un tràfic il·legal. La Guàrdia Civil, en una operació conjunta amb la Interpol i la Policia Nacional de Colòmbia, ha desarticulat una xarxa criminal internacional de venda fraudulenta d'animals per internet. Hi ha 28 persones detingudes i 30 investigats entre l'Estat espanyol i Colòmbia, als quals s'atribueix un total de 681 delictes. L'operació, anomenada Can Money, es va iniciar amb la denúncia d'una persona que havia comprat un animaló i que no el va rebre mai. Les estafes es centraven en la suposada venda de gossos a través de portals de compravenda d'internet. Per guanyar-se la confiança dels compradors, els estafadors enviaven documentació falsificada. Sembla ser que després de rebre el primer pagament, els presumptes venedors n'exigien ja un segon, i si el comprador s'hi negava, l'amenaçaven de mort amb missatges o trucades telefòniques. Els diners obtinguts eren ingressats en comptes bancaris i convertits en criptomonedes per dificultar la detecció dels fons il·lícits. Una notícia que ha de servir per reflexionar envers el lucratiu negoci que suposa la venda d'animals, sobretot per aquells que els compren per internet. Malauradament, hi ha molts portals de compravenda d'animalons criats en granges, on les gosses, per exemple, són obligades a parir contínuament en unes condicions d'insalubritat extremes i sense cap tipus de control veterinari. Els cadells són tractats com a mercaderies per satisfer el capritx dels que estan disposats a pagar-ne elevades quantitats. De nou, us recordem una vegada més que sempre és millor adoptar que comprar. I els abocaments il·legals a la natura s'han convertit en un mal endèmic. A Catalunya, els abocaments de deixalles il·legals al medi natural no paren de créixer any rere any. Durant el 2024 s'ha produït un increment del 70% respecte al 2023. Els agents rurals assenyalen que cada dia es detecten 6 abocaments. Es tracta de tones de materials i restes de tota mena llançats indiscriminadament, que s'han convertit en un mal endèmic, una greu problemàtica que afecta tant els entorns de les grans ciutats com els municipis més petits. Aquesta tendència a l'alça inclou tot tipus de residus que contaminen greument la natura. Per exemple, productes inflamables i tòxics d'origen industrial, les restes d'obres de particulars, els nombrosos abocaments de purins provinents de les macrogranges de la ramaderia industrial intensiva i també, darrerament, l'augment dels residus relacionats amb les plantacions de marihuana, que sovint es troben en zones aïllades i de difícil accés. Els agents expliquen que per lluitar contra aquestes pràctiques il·legals, el millor és la via sancionadora. Quan troben un abocament, aixequen un acte i fan fotografies per intentar esbrinar quelcom que els permeti d'identificar-ne els possibles responsables. I als indrets on es produeixen de manera recurrent aquests abocaments, s'instal·len càmeres per tenir accés a les matrícules dels vehicles amb què arriben els diversos infractors. Malgrat tot, constaten que amb les multes no n'hi ha prou. És un problema creixent i consideren que fa falta un replantejament del conjunt d'administracions per analitzar bé per què succeeix i situar-hi tots els mitjans necessaris per tal de solucionar-ho. La natura no és un abocador per llançar-hi els residus que deriven de la nostra activitat. Cal col·laborar i seguir les normes del reciclatge i portar als punts verds i a les deixalleries disponibles de les nostres localitats tots els materials que puguin ser tòxics, contaminants i recuperables. Cuidem el nostre planeta. És la nostra obligació pel bé de tots els éssers vius, inclosos els humans. Per manca d'educació o bé de possibilitats, hi ha encara molta gent que continua agreujant la situació i fent més gros aquest problema.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que Aristòtil va ser un dels primers erudits investigadors del comportament dels animals? Aquest destacat filòsof, pensador i científic de l'antiga Grècia, deixeble de Plató, va escriure i investigar una gran diversitat de temes, essent reconegut com el pare fundador de la lògica i la biologia amb l'estudi d'unes 500 espècies diferents. Aristòtil també va ser precursor de la botànica, classificant el regne vegetal, i de la zoologia, analitzant l'anatomia i la reproducció. Va establir i diferenciar els dos grans grups d'animals, vertebrats i invertebrats. Els seus estudis de zoologia, els que va dedicar gran part de la seva activitat, recopilats amb el títol Història dels animals, ha estat considerada com una de les obres més referents. Els seus tractats van ser molt valorats pels estudiosos fins fa pocs segles. I tal com va observar i ens va deixar dit aquest destacat erudit, tinguem sempre molt present que la natura no fa res en va.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Es fan vells els arbres?
Ens agradi o no, tots els éssers vius són mortals. Tot i així, els anys ens passen diferent. Els arbres, per exemple, no envelleixen o ho fan tan lentament que ni es nota. Els humans creixem a les ordres de la nostra genètica. Uns alts o més baixos, però tots tenim una estatura i uns trets físics similars. Quan arribem a l'edat adulta, les nostres cèl·lules ja no es multipliquen i envellim. Els arbres, si no pateixen cap malaltia o es cremen pel foc, poden créixer indefinidament. Els arbres creixen en diferents blocs o mòduls, que vindria a ser el tronc i totes les branques que en surten. Tot i així, al llarg dels anys, creixen cada vegada més a poc, i és perquè la seva pròpia mida els ho impedeix. Els arbres succionen l'aigua i els nutrients del sol a través de les arrels i ho reparteixen per totes les parts de la planta. A les fulles, per exemple, és on té lloc la fotosíntesi. Però a mesura que els arbres es fan més alts i grossos, també els costa més agafar l'aigua i distribuir-la amb els nutrients. Com que la distància entre les fulles i les branques i el sol cada vegada és més gran, a l'arbre li costa cada vegada més xuclar l'aigua. A vegades, a dins dels vasos conductors, es formen buits d'aire i els científics ho anomenen com una embòlia. Si l'embòlia tapona els vasos, l'arbre mor. Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui ens quedem aquí al costat. Ja era hora de que li dediquéssim aquest espai a França. I l'inaugurem amb qui la van titular els mateixos francesos com la veu de França. O sigui, li van concedir la veu del seu país. Ens referim a la Mireille Mathieu. Va néixer a prop nostre, a Avinyó, l'any 1946. També li deien el rossinyol d'Avinyó, per la seva veu tan particular, melòdica i tremolosa. Era d'una família humil i als 4 anys ja cantava a l'església. Molt voluntariosa i aplicada, estudià cant i començà a presentar-se a diferents concursos. Sempre va estar aixoplugada per la seva ciutat i especialment per la seva alcaldia, fins que va fer el cim i el cim fins a la fama. Escolteu-la a Mon Credo, Pont de Paris i Qu'elle est belle.
Tes yeux sans ma seule lumière. Aussi vrai que ma vie tient au fil de nos joies. Oui, je crois que mes jours n'attendaient que mon amour de toi. Je crois que tout l'amour du monde est là quand tu es près de moi. J'y crois chaque fois que tu m'ouvres tes bras. Oui, je crois qu'on peut bâtir un monde avec des mots d'amour. Oui, je crois que nous ferons ce monde à nous deux chaque jour.
Sur Rennes, en avez-vous entendu des amants? Ils s'en vont flâner sur les bords de la Seine. Ils font les mêmes gestes et les mêmes serments. Pont de Paris, malgré vos cœurs de pierre, vous adorez ces millions d'amoureux qui vous parlent tout bas pendant des heures entières, offrant tous les secrets de leurs jours. Le fleuve porte depuis 2000 ans jusqu'à la mer de son débit nonchalant des mots d'amour, des mots d'amour qui vont se perdre comme toujours. Pont de Paris, confidents impassibles, vous savez bien que parmi ces espoirs, bien peu sont exaucés, beaucoup sont impossibles. Vous le lisez dans l'eau, c'est votre miroir. Le fleuve porte depuis 2000 ans jusqu'à la mer de son débit nonchalant des mots d'amour, des mots d'amour qui vont se perdre comme toujours. Pont de Paris, de Bercy à Suresnes, je crois quand même à l'amour d'un garçon. Et nous vous conterons nos joies ou bien nos peines, un peu comme une histoire ou une chanson. Pont de Paris, qu'importe si la Seine noie aujourd'hui tous nos tendres serments. Demain nous reviendrons, puisque l'amour nous mène vers vous, pont de Paris éternel.
Je vois que s'ouvrent les portes de la petite chapelle. Maintenant, voici qu'ils sortent éblouis de soleil. Quelle est belle, quelle est belle dans sa robe de mariée. J'aurais tant voulu porter la même. Quelle est belle, rayonnante
je m'en vais la main dans la main. Mais bientôt je m'aperçois que le vent sèche mes larmes, mon chagrin.
Ens retrobem aquí, a la veu dels animals i la natura, Ràdio Estel, programa de l'ONG ADA, Temps per l'entrevista. Avui parlem d'una protectora amb la qual ja vam parlar durant el curs de l'any 2020, en concret és l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de Tarragona. I per fer-ho parlem amb la seva presidenta, que és la Núria Güell. Núria, en primer lloc, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. I gràcies per convidar-nos.
Bé, és part de la nostra tasca, sobretot repassava feina que moltes vegades té tants entrebancs en aquestes associacions protectores d'animals. En concret, aquí a Tarragona, Núria, i defineix-nos-ho tu potser una mica millor, sí. Els inicis es remunten a fa molt de temps, a l'any 1968.
Sí, senyor. La protectora sí, es va constituir l'any 68 aquí a Tarragona i al principi doncs, era un grup de persones, no?, que tenien aquest sentiment versus els animals i en principi no hi havia instal·lacions ni res, sinó que eren cases d'acollida, o sigui, els mateixos socis acollien els animals a casa seva. Mm. I, bueno, a poc hem anat evolucionant. I fins on estem avui, que allí al polígon de Riu Clar, al carrer del Sofre.
Uh-huh. Polígon de Riu Clar, carrer del Sofre 3, Tarragona, uh-huh. Protectora tgn.protecms, és una mica complicat, tornem a repetir per si voleu més dades també del web, protectora tgn.protecms.com. Allà també oferiu, sí, totes les dades sobre la protectora. Defineix-nos una mica, sí, les instal·lacions, Núria, que teniu actualment.
Bueno, les instal·lacions aquestes es van inaugurar l'any 2003, va? I les instal·lacions són municipals. L'Ajuntament de Tarragona, en aquella època estava de l'alcalde el Joan Miquel Nadal, i van fer aquestes instal·lacions. I una part és la protectora i una altra part és la gossera municipal. Mm-hmm. I, bueno, doncs, tenim les nostres gàbies, hi ha una petita oficina, hi ha una petita consulta, hi ha una altra zona de, bueno, uns patis per a l'esbarjo dels gossos, un altre pati pels gats, bueno, és el que hem anat fent, pues, afegint amb aquests anys, no?
Bàsicament, evidentment, es tracta d'acollir tots aquells gats, gossos, animals de companyia abandonats i intentar trobar-los una nova llar, com,
sí,
totes les
llar,
associacions,
sí,
protectores. No sé, sí, i ara parlem exactament dels animals que teniu, no sé si, sí, també durant aquest octubre-novembre, en què hi ha hagut aquests forts aiguats també arreu del territori, sí, especialment aquí també als Països Catalans, no sé si vosaltres heu hagut de fer alguna remodelació també per tema d'inundacions o per tema,
no,
de gàbies.
No, aviam, nosaltres per això tenim, diguem, ben preparades les instal·lacions i quan anuncien coses d'aquestes, doncs el que fem és un repàs general dels drenatges, dels desguassos i per sort, doncs, no, aquesta vegada doncs no hem patit cap problema. Així com fa un parell o tres d'anys sí que se'ns va inundar una gatera perquè hi va haver un problema amb una canonada de desguàs, però a partir d'aquí vam aprendre la lliçó i aleshores ara se revisen de forma periòdica per evitar aquesta circumstància.
Per les notícies, per tots els comentaris que aneu fent també a través de les xarxes, sí, o a través del lloc web, hi ha una notícia positiva, sí, de tot això, i és que veu, per exemple, rescatar un cadell de gat que vau agafar, el Dano, just quan mirava de refugiar-se d'una riuada, precisament, en una claveguera, no? Són aquestes històries positives.
Sí. Bueno, aviam, per sort, doncs només va ser un cas, no? I bueno, doncs sí, el van trobar en una claveguera i el van portar cap a la protectora i l'han recuperat i per sort ja està adoptat.
Explica'ns una cosa important també, i és a l'hivern, evidentment, i ara comencem aquestes setmanes des de primers de desembre de més fred. De quina manera es protegeixen també els animals en aquestes instal·lacions que hi ha, tant per a gats com per a gossos?
Aviam, el que fem és el que són les gateres i la zona de gats, les reixes i les portes i tot això se tapen amb unes plaques d'un plàstic especial, val? I també se'ls hi posa una mica de calefacció. Tenim radiadors i doncs, els hi posem una mica de calefacció. Els gossos ja és una mica més complicat, perquè així com els gats els hi pots posar doncs, més cistelles, més mantetes, els gossos tenen casetes, o sigui, tenen iglús d'aquests propis de gossos, no? per refugiar-se i per aixoplugar-se, però, per exemple, molts no els hi podem posar ni matalassos, ni els hi podem posar mantes, perquè la majoria acaben pues, destrossant-ho, no? Aleshores, bueno, doncs el que fem és això, tenen les seves casetes i es poden aixoplugar dins de les casetes. N'hi ha alguns que sí que admeten que els hi posis algun matalasset, alguna manta, però la majoria no es pensen que és una joguina, comencen a estirar cap aquí, estirar cap allà, i acaba tot fet confeti.
I acaba al final tot destrossat. Bé, és aquesta adaptació que és necessària, que és molt necessària també durant aquests mesos, una de les tasques més que fan les associacions protectores com la vostra, que si no tinc entès malament, entre voluntaris i treballadors, al final sou una cinquantena o 60 persones, més o menys.
Sí, la veritat és que sí. Els voluntaris són un número elevat, ja et dic, són entre 50 i 60 actius, perquè clar, hi ha més voluntaris, però que ja no són actius. O que venen de forma molt discontínua o de forma esporàdica. I la veritat és que sense els voluntaris nosaltres no podríem funcionar de cap de les maneres, perquè fan molta feina. No només és treure una estona a passejar el gat, a passejar el gos, o a raspallar un gat, sinó que ajuden a netejar, ajuden al manteniment de les instal·lacions, ajuden en temes de jardineria, ajuden a fer cures a animals, ajuden amb el tema de les xarxes socials, gravant vídeos, fent fotos perquè ens puguin publicar i fer la difusió. O sigui, un munt de feina que, clar, sense ells seria impossible.
Una tasca absolutament bàsica. Us recordo que som la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel, i que avui parlem amb la Núria Güell, presidenta de l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de Tarragona. I entrem més en matèria en aquest camp, perquè sí que últimament, o també l'any passat, havíem escoltat de vosaltres que en aquesta època de l'any potser hi havia més entrades de les habituals a nivell d'abandonaments, a nivell d'animals recollits. No sé com ha anat la tendència aquest any, pel que fa sobretot a la tardor.
Aviam, la tardor, la veritat, enguany, dintre del que cap, està sent prou tranquil·la. Ha sigut molt dur a l'estiu, val? Sobretot amb el tema de gats. Ha sigut molt, molt dur. I en tema de gossos, enguany, bueno, ho he comentat amb altres persones d'altres associacions, hi ha hagut un increment d'entrades de gossos adults i ha hagut molt poc cadell. Així com sempre era a l'estiu, primavera, estiu, cadells, enguany no. Enguany han sigut molts adults i molts pocs cadells. I ara de gat, sí, de gat ha sigut una barbaritat, però bueno.
I a què es pot veure?
Digues. No, anava a dir. I ara, doncs, al setembre, el tema de gats, clar, ha millorat moltíssim, perquè ara les gates ja no tenen gatets i així. I el tema de gossos, doncs anem mantenint-nos. Però, bueno, a la setmana sempre n'entren. O sigui, pensa, al mes de 30 dies, doncs t'entren 6 o 7 gossos cada mes, segur. I 10 o 12 gats també, o més. Ara, eh? Ara. a l'estiu no, a l'estiu te poden entrar la setmana, hi ha hagut setmanes que ens han entrat 52 gats.
Deia que es pot veure aquest augment, per exemple, en el cas de, dels gats, fins i tot escoltàvem de protectores que s'havia alterat una mica també per factors ambientals, aquest cicle fins i tot de cria dels gats i que les coses havien canviat una mica. No sé a què ho deveu tot això.
Aviam, primer que encara hi ha molta falta de cultura per el tema d'esterilitzacions. Aleshores, hi ha molta gent que encara és reàcia a esterilitzar i són gent i gats que viuen en zones residencials, xalets, tens el gat, la gata, surten a fer el tomet pel barri, coneixen el gat del veí de tres carrers amunt i ja hi som, la gata es queda embarassada. No? Aleshores, doncs clar, aquestes persones no volen els cadells, ells volen la seva gata i ja està. Això és una part. Després, les colònies ferals, doncs també hi ha pocs recursos per esterilitzar els animals que hi ha a les colònies ferals. Aleshores, doncs, també es reprodueixen més. Perquè, clar, pensa que una gata et pot tenir fàcilment 6 gatets. Val? Al cap de 6 mesos, els petits aquests ja es poden tornar a reproduir. O sigui que van creixent, no? Uh-huh. I les aportacions econòmiques i les ajudes per totes aquestes colònies pues, també és minsa, no? I aleshores pues, hi ha aquestes dos característiques que fan que això pues, vagi creixent.
Emplaço ara a parlar també una mica més d'aquest tema a nivell més normatiu, especialment en la darrera gran llei estatal de protecció dels animals.
Sí.
Però abans, i tenint en compte que us entren, o per exemple, que puguin entrar més adults, també pot ser un problema, sí. Perquè evidentment la gent, el primer que es fixa és amb els cadells, a nivell d'adopcions, no?
Sí, clar. Que adoptin un adult pues, costa molt més. És molt més difícil. La gent vol cadellets i també gossos de mida petita. Val? Gossos fins a 5-6 quilos. Els gossos que ja superen aquest pes, doncs ja és més complicat la seva adopció. I si són adults, doncs encara es complica més, no? Perquè, clar, tu tenen encara el pensament aquest que jo el vull petit per fer-lo a la meva manera, no? Per educar-lo o per adaptar-lo a les meves circumstàncies. I no pensen que a vegades adoptar un gos adult és molt més gratificant i s'estalvien tota la feinada i totes les destrosses que fan els petits.
Clar, mira, és un altre factor, sobretot també a tenir claro. En compte que la gent també hauria sí. de tenir en consideració quan va visitar aquestes associacions protectores. Evidentment, el primer pas sí. és ja prendre la decisió d'adoptar, que és important, és el sí. més important.
Però quan prens la decisió d'adoptar, ho has d'haver meditat molt bé i tenir-ho molt ben pensat. Pensa que tindrà aquest gos unes necessitats veterinàries, tindrà unes necessitats d'alimentació i, sobretot, tenir temps per dedicar-li. Val? Que això és molt important, és amb el que menys potser pensa la gent. Bueno, el trauré un moment aquí. No, has d'estar amb ell, has de jugar amb ell, has de tenir-lo entretingut, ha de poder fer les seves sortides per lliurar energia, lliurar estrès, perquè aleshores al final acaben gossos sent gossos frustrats, gossos que presentaran problemes de comportament, te destrossarà la casa perquè, per exemple, si és un gos molt enèrgic i no li dones la suficient entreteniment i el suficient temps d'estar de fora, doncs d'alguna manera ha de cremar la seva energia. Totes aquestes coses. Després heu de pensar que marxareu de vacances, si marxeu de vacances, a caps de setmana. Totes aquestes coses s'han de pensar a l'hora de tenir un animal i a l'hora de decidir adoptar un animal. Has de pensar què faré jo quan no estic, o si me poso malalt, o tens que tenir un plan B, no? Mm-hmm.
En aquest sentit, també no sé com van les adopcions aquí al vostre centre.
Aviam, enguany les adopcions de gats estan anant força bé, la veritat, han anat força bé, i les adopcions de gossos n'hi ha hagut, però no tantes, i no n'hi ha hagut tantes pel tema de que no hi ha hagut tants cadells. perquè això sí, cadell que entra, cadell que surt, això sí. I gos petit que entra, gos petit que surt. Però, clar, gossos petits n'entren molt pocs, però poquíssims. I cadells ha baixat molt l'entrada de cadells. Aleshores, doncs, enguany el volum d'adopcions de gossos està més baix, sí.
Tota aquesta és la tasca que es fa normalment, és la feina gran que du a terme l'Associació Protectora en col·laboració també en el tema de recollides, evidentment també en aquest cas amb l'Ajuntament
i amb l'Ajuntament, sí.
Amb els cossos municipals, en aquest cas, que són els encarregats, sí, també de recollir tots aquests animals.
Sí.
Parlàvem,
sí,
de la llei, sí, estatal de protecció i defensa del benestar dels animals, que va entrar en vigor, sí, que es va aprovar l'any 2023, al mes de març,
sí,
i que recull, sí, un seguit de mesures, un seguit de reglaments, alguns dels quals encara no s'han desenvolupat. Parlàvem, per exemple, de les colònies felines. No sé si ha millorat, en aquest sentit, aquí a la ciutat de Tarragona, per exemple, aquest tracte, aquestes atencions a les colònies felines.
No, de moment no. De moment no, perquè ara ho has dit tu, ja ho has dit, no? Que no hi ha desenvolupat reglament i llavors, bueno, sí, està la llei, però d'aquella manera, m'entens? Va haver un boom quan se va aprovar, molta gent es va esgarrifar, va haver molts abandonaments, però després ja, doncs, en vista de, doncs, que no hi havia cap diferència entre que estigués la llei o no estigués, doncs la gent ja s'ha relaxat i ja han tornat, diguem-ne, tots a la feina de sempre, no? Aleshores, que no tinguem realment un reglament desenvolupat, que diuen que ara estan començant a fer alguna cosa, hasta que no s'aprenguin en sèrio les sancions, seguirem igual.
Un reglament que, evidentment, s'ha de desenvolupar en tots els àmbits, també en el tema dels cursos que poden ser o no obligatoris, el tema dels gossos potencialment perillosos, bé,
sí,
moltes derivades.
Aviam, pensa que amb la llei ja no existeixen els gossos potencialment perillosos. Val? Se determinarà que un gos és potencialment perillós a través d'un test que se li farà al gos. Però, clar, tampoc està definit qui ha de fer aquest test, si ho ha de fer un veterinari, si ha de fer un etòleg, perquè un Rottweiler, que ara és potencialment perillós, ja no ho serà, però un Chihuahua sí que pot arribar a ser potencialment perillós.
Yeah.
M'entens? O sigui, que la cosa està així a l'aire, de moment.
Tenim encara una mica tot en l'aire amb aquesta normativa,
sí,
que si més, sí, no, evidentment, tots hem acollit de bona manera, en el sentit que com a mínim conforma un marc mínim estatal, una,
sí,
cosa que es venia demanant
des de
fa temps.
O sigui, la idea està molt bé, però clar, la teoria, la pràctica, hem de passar a la pràctica.
Núria, per acabar, teniu diferents, sí, maneres en què la gent també pot col·laborar amb nosaltres. Evidentment,
sí,
la gent pot venir a fer de voluntària, pot fer donacions puntuals.
Sí.
No sé ara mateix, sí, què és el que més necessiteu.
Bueno, doncs, aviam, la manera de col·laborar amb nosaltres és això, fent donacions puntuals, fent-se tímer, tenim un tíming que és 1 euro al mes, a través d'això també ens poden ajudar, fent-se soci, I diguem-ne, de necessitats materials, ara en aquest moment el que ens fa falta és el de sempre són, doncs, perquè en gastem moltíssim, són productes de neteja, doncs, doncs, això, lleixiu, paper de cuina, fregalls, bueno, tot el que sigui, doncs, per la neteja de les instal·lacions, no? És el que més falta ens fa. I després, pues, que vingui molta gent a adoptar, però de forma conscient.
Això és el primer. Sabeu, per tant, que teniu totes aquestes vies, eh? O col·laborar directament,
sí,
o bé adoptar amb aquest simple gest, o bé donar materials, tots aquests materials que podeu, sí, donar. I, a part, també participar en totes les actuacions o accions de difusió que també fa la protectora.
Sí.
No sé com va anar,
exacte,
i ja per acabar, Núria, no sé com va anar el canicross, 6è canicross, que feu també aquí al Port de Tarragona, el 17
doncs,
de novembre.
Doncs la veritat, sí, va anar molt bé el canicross. Una mica menys gent que l'any anterior, perquè va coincidir també amb una altra cursa que es feia a Tarragona, i aleshores, però no, la veritat és que va anar molt bé i és una activitat, pues, que ens dona a conèixer i ens ajuda, la veritat és que sí, i va anar bé.
Activitats que serveixen per posar en valor, per difondre encara més tota la tasca d'associacions protectores, com ho és, l'hem tornat a presentar avui, l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de Tarragona. N'hem fet una mica més de difusió per al vostre coneixement i us ho ha presentat la seva presidenta, la Núria Güell. Núria, gràcies per intervenir avui.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
La Mireille Mathieu es pot dir que fou la reina dels anys 60 i 70. Diuen que va vendre 120 milions de discos arreu del món i versionar les seves melodies en diferents idiomes, bastants. Jo, particularment, crec que aquestes versions per vendre més discos les considero descafeïnades. Vendre 120 milions de discos és quelcom impensable ara, que fins i tot els CDs estan perillant. Les noves tecnologies estan evolucionant i els mercats són els mercats. A l'any 2005 celebrà el seu 40 aniversari com a cantant i el president Jacques Chirac li concedí el preuat guardó de la Legió d'Honor. Ja sabeu que França és un país generós que reconeix mèrits artístics i culturals. Recordeu, si més no, com acolliren a la Gloria Lasso i a Luis Mariano, que els feren com si fossin d'ells. L'acompanya aquí l'orquestra de Paul Mauriat. És una gran orquestra. Escolteu-la en Un monde avec toi, de l'Aznavour, i Un homme et une femme, des de la famosa pel·lícula. A retrobar-nos, si Déu vol, i fins aviat.
Jour après jour, j'avais forgé d'amour un monde avec toi. Incroyable, un impartageable monde fait toi, fait de joie et d'amour. Et notre ciel était clair et sans pareil. La poussière à nos pieds semblait de l'or. La moindre lueur était mais ce rêve pour toi fut bien trop fort. Depuis chaque nuit, mon chagrin rebâtit un monde avec toi. Ce rêve pour toi fut bien trop fort. Depuis chaque nuit, mon chagrin rebâtit un monde avec toi. Où ta voix crie je t'aime. Jour après jour, j'avais forgé d'amour.
Us passem, a continuació, un fragment d'algunes càpsules de campanyes de conscienciació mediambiental que ha dut a terme l'ONG Conservation International. Escoltareu tot seguit La Mare Natura ens parla.
Algunos me llaman naturaleza. Otros me llaman madre naturaleza. He estado aquí más de 4,5 billones de años. 22.500 veces más que tú. Yo realmente no necesito a la gente, pero la gente necesita de mí. Sí, tu futuro depende de mí. Cuando yo prospero, tú prosperas. Cuando yo vacilo, tú vacilas. O aún peor. Pero he estado aquí por miles de años. He alimentado especies más grandes que la tuya. He matado de hambre a especies más grandes que la tuya. Mis océanos. Mi suelo. Mis torrentes de agua. Mis bosques. Todos ellos pueden acompañarte o dejarte. Cómo escojas vivir cada día, sea considerándome o ignorándome, realmente a mí no me importa. De un modo u otro, tus acciones determinarán tu destino. No el mío, yo soy naturaleza, yo seguiré adelante, yo estoy preparada para evolucionar. ¿No estás tú?
Secció Sabies què? Avui parlarem de Bill Travers.
Alguns dels nostres oients els hi resultarà coneguda aquesta música. Es tracta del tema principal de la pel·lícula Nascuda lliure, Born Free. La pel·lícula, que va ser filmada en 1965, narrava una història real d'amor i comprensió envers els lleons, que obtingué molt èxit i que va ser guardonada amb diferents premis. El personatge central, anomenat Elsa, era una lleona nascuda a Kènia. Els actors protagonistes van ser la Virginia McKenna i el Bill Travers, i les experiències viscudes amb els lleons durant els 10 mesos de rodatge van marcar un abans i un després amb les seves vides, iniciant, a partir de llavors, un llarg recorregut com a compromesos activistes i defensors de la vida salvatge. L'actor Bill Travers tenia ja una carrera cinematogràfica consolidada i les portes de Hollywood obertes, però va decidir emprendre una nova etapa com a documentalista. A 1967 torna a l'Àfrica a filmar el documental titulat Els lleons són lliures, amb tan bona acollida que es va convertir en un famós clàssic als Estats Units. Posteriorment, també els babuïns, elefants i d'altres espècies salvatges van ser tema dels seus documentals, denunciant la captura i captivitat dels animals i les seves negatives conseqüències. A la seva experiència personal, Travers li afegia el seu talent creatiu, motivant i transmetent una nova visió envers el món salvatge i la relació que tenim amb la natura. Junt amb la seva dona, Virginia McKenna, va fundar la World Free Foundation amb el lema de conservar la vida salvatge. Més tard, Zoo Check, focalitzat en el patiment dels animals dels dos i amb l'objectiu d'aconseguir millorar les instal·lacions i les condicions de vida dels seus captius residents. Travers, que ja de jove havia desenvolupat una especial sensibilitat cap a les persones que patien i la capacitat per entendre, valorar i respectar la diversitat de països i les seves diferents cultures, molt sovint comentava: "No és que m'interessin més els animals que els éssers humans. Senzillament, el que m'interessa és la vida." Fins al moment de la seva mort a l'any 1992, Travers es va mantenir ferm i actiu lluitador, havent aconseguit transmetre a l'opinió pública una visió més crítica i també un canvi d'actituds envers els dos i els animals captius.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Quin parc urbà coneixerem avui, Francina?
Un parc de Badalona, el Parc de Can Soleil i Calarnús, que és un espai verd únic a la ciutat de Badalona per la bellesa dels seus jardins i per la riquesa vegetal i faunística. La part més antiga dels jardins, de finals del segle XIX, té un disseny que es correspon amb el dels jardins romàntics propis a l'època, amb vegetació frondosa, camins i recorreguts sinuosos, escultures, glorietes, zones amb cascades i també un llac navegable. Remarcables són també els tres edificis que es conserven: el Castell del Llac, la Torre de l'Aigua i la Torre del Rellotge.
I referent a la vegetació, us podem explicar que podeu trobar arbres com palmeres, eucaliptus, pins, margallons, plàtans, xiprers. Cal esmentar que algun d'ells són centenaris.
I també la presència d'estanys i basses en aquest parc és destacable, com també en altres parcs urbans, que afavoreixen així la presència per diverses espècies com són la granota, la serp d'aigua i els tòtils. Les aus urbanes, com no, també tenen un important protagonisme en el parc.
El parc de Can Soleil i Calarnús, on trobem informació?
Doncs trobarem més informació al web de l'Ajuntament de Badalona, www.badalona.cat. Aquest ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
L'educació en la responsabilitat ambiental pot encoratjar diversos comportaments que tenen una incidència directa i important en la cura de l'ambient, com evitar l'ús de material plàstic i de paper, reduir el consum d'aigua, separar els residus, cuinar només el que raonablement es podrà menjar, tractar amb cura els altres éssers vius, fer servir transport públic o compartir un mateix vehicle entre diverses persones, plantar arbres, apagar els llums innecessaris. Tot això és part d'una generosa i digna creativitat, que mostra la part millor de l'ésser humà. El fet de reutilitzar alguna cosa en lloc de llançar-ho ràpidament, a partir de profundes motivacions, pot ser un acte d'amor que expressi la nostra pròpia dignitat. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo
Quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.